Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. Ja tenim noves dades de la Covid-19 actualitzades i no són bones. La RT es troba en 1,11. Ahir se situava en 0,94. És a dir, cada 100 persones en contagien ara 111. Pel que fa al risc de rebrot, també s'hi observa un canvi. Si ahir el risc de rebrot se situava en 181, avui ja s'enfila cap als 219 punts. Per la seva banda, els nous contagis i el nombre de morts també pugen. En les últimes 24 hores hi ha hagut 1.911, gairebé 1.000 més que ahir, que n'hi van haver 902. Pel que fa al nombre de morts, el departament ha notificat 39 aquest dimarts, mentre que ahir en van ser 19 i diumenge, això sí, 41. Pel que fa als nous ingressos, baixen. Bona notícia, d'entre tot. Salut n'ha notificat un total de 1.511, 8 menys que ahir, i els pacients d'UCI, això sí, van a l'alça. Dels 344 d'ahir als 351 d'avui, 7 més. Hem de dir que la campanya de vacunació contra el coronavirus començarà a principis de gener a casa nostra, tan aviat com arribin les primeres dosis. Per la seva banda, Fernando Simón alertava ahir que la vacuna immunitza a partir de la segona dosi i recomana prudència davant la Covid. També UNICEF ahir va parlar, va demanar que es doni prioritat als professors per rebre la vacuna, una vegada que el personal, això sí, sanitari de primera línia i la població del risc estiguin vacunats. I també us informem avui que el patronat de la residència de Fiella de Tremp, on s'ha produït un gran brot de Covid amb més de 50 morts, afirma que en cap moment els padrins han quedat desatesos. Diuen que faran al·legacions ben documentades als requeriments de salut i quedarà clar que han actuat correctament. I també us destaquem avui que els tres museus que conformen el denominat Triangle de Linià, ubicats a Figueres, Cadaqués i La Pera, obriran el 18 de desembre al 6 de gener, després del tancament per la Covid. Nosaltres deixem la informació aquí, això sí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Cabo Cash, trobar a Capravo tots els productes de la llista de Nadal, encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Capravo, així de bo.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de llegir, d'anar al teatre, de veure cinema, de ballar, d'escoltar música. No deixis mai de viure la cultura. Ràdio Estel et desitja molt bon Nadal.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 6 minuts, aproximadament. Les 10 i 6 minuts. Comencem un nou programa de Cinquenters.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família, com esteu? Un dia més, un dia... Anava a dir un dia menys, que com un dia menys? Un dia més d'experiència. Bueno, sí, un dia menys perquè s'acabi la pandèmia. Sincerament, jo sóc optimista de mena. Només cal mirar, escoltar el meu cognom. Molt optimista. Per cert, Estefania Burgos, no sé si Pineda de Mar, com estàs?
Què tal? Molt bé. Doncs no estic a Pineda, estic una mica més lluny.
Bueno, però tot
bé? M'escolteu bé, eh?
T'escolto perfectament. Ah, tot bé, Estefania? Sí?
Tot molt bé, sí.
Sí, m'agrada. Sí. Vale. No sóc gaire optimista perquè... L'altre dia escoltava una entrevista, veia una entrevista, llegia una entrevista a Lluís Bassat, l'extraordinari publicista barceloní, i em deia, diu, jo crec que han faltat campanyes més dures de tot això que està afectant el coronavirus. Li dono tota la raó, en Lluís Bassat, tota la raó. Campanyes molt més dures. Fa uns mesos vaig tenir l'ocasió de conversar amb una de les persones que estan al capdavant de la Direcció General de Trànsit. I em deia, amb molta raó, Sergi Mas, quan al llarg dels últims 10 anys hem fet una campanya en presència d'aquesta persona, abans no hi era, però hi ha xifres, i les xifres no enganyen, i només s'han de contrastar i després comparar i llegir. Quan han fet una campanya amb anuncis a televisió, d'aquells que de vegades, anuncis d'accidents de trànsit, et tapes la cara, dius, uala, has vist l'últim anunci de trànsit? Has vist? Quan han fet una campanya dura, immediatament, ha baixat la xifra d'accidents, però a tot Espanya. La campanya no és agradable, però és una campanya dura. Evidentment, sempre feta per actors. En algun moment sí que és veritat que han col·locat imatges reals d'accidents, de veure automòbils que queden com autèntics acordions. Ostres, hem posat un anunci dur. Ignoro el per què. A més, ho ignoro per una raó evident, és a dir, Espanya, Catalunya també, no ens enganyem, són morbàlia, és a dir, el morbo atrau. Quan parlo d'accidents de trànsit i quan trànsit ha fet una campanya dura i la immediata baixada d'accidents, greus i no greus, la immediata baixada, doncs estic parlant a tot el territori, a tot el territori. I amb el que ens agrada el morbo, perquè per molt que fem així a la tele, uala, has vist l'últim anunci de trànsit? Bueno, ho acabem veient. I ara cada vegada més amb eines com Twitter, etc. És a dir, una campanya dura de trànsit ha tingut efectes immediats a la baixada d'accidents mortals o en ferits al trànsit. Ignoro per què. Amb el que agrada el morbo, siguem sincers, això des del mes de març no s'ha efectuat a diferents cadenes de televisió o, per exemple, des del govern de l'Estat, de la Generalitat, més igual, no s'han publicitat més imatges dures, molt dures, de gent que s'ha mort o, potser ara, ara mateix a les 10 i 10, ho està passant molt malament. Està mirant avall, a un llit, entubadíssima. Bueno, és que hi ha la moralitat... Bueno, i la moralitat del trànsit, què? Ja sé que són actors, que són actrius, ja ho sé, però aquí també podem posar actors. Posats a publicitar això, fem-ho, no? Això ho deia Lluís Bassat, i estic totalment d'acord amb ell. Està faltant, ha faltat, però està faltant de manera claríssima campanyes dures. He vist un anunci d'un noi que està a una festa amb uns joves que li trucava a la seva mare dient que la seva àvia té la Covid i, el de, sí. I li deia a la mare per telèfon: Francisco, tu has tenido... Tu no te vayas con amigos, eh? I el xaval està a punt de plorar i diu: no. Està clar que el missatge és evident, però és un anunci com d'autor, com dient: mireu, no us ajunteu... No. Imatges dures.
Sergi,
enterraments...
Mira,
digues, Estefania, digues.
Mira, jo tinc, per exemple, la meva amiga de tota la vida, que és infermera, llavors ha patit això moltíssim, i jo he viscut a primera persona, i em deia sempre: jo, és que sembla que a la tele los médicos, infermeros y auxiliares estamos de fiesta en el hospital haciendo vídeos, y esta no es la realidad.
O sea, no la es.
Yo salgo agotada de mi casa, me voy a mi casa y al día siguiente tengo que volver, y lo que veo es gente que se muere.
Sí. Hem vist aquí, aviam, no ens queixarem ara, només faltaria, i que no sigui aquesta la lectura del meu comentari, d'accions que han fet el personal sanitari perquè s'ha deixat l'ànima.
Claro.
Jo tinc amics, amigues, que treballen a la sanitat pública i han arribat a casa en una jornada normal, que ves riut a tota la normalitat, amb ulleres de pam i mig, ulleres de pam i mig, dient: no puc més, necessito dormir 24 hores seguides.
Clar,
això s'ha contrastat també amb unes festes absurdes. Jo he vist a hospitals de Madrid a infermers, a infermeres, a personal sanitari, ballant, aplaudint. Però què mierda és esta? Ho sento, quina merda és aquesta? Què estem fent? Què estem fent? Que la vida continua? Oh, clar, només faltaria que la vida no continua. Home, només faltaria. I m'estranya molt amb el que agrada el morbo a totes les cadenes, eh? No, és que nosaltres mirem... Jo conec un parell, tres comunicadors... Quatre, posa-li cinc comunicadors d'aquí, de Catalunya. No és que allò és diferent, no, és el mateix. Que sempre aposta... públicament, a més, dient: no, aquí tenim una visió molt més elegant, molt més per sobre de... Molt més per sobre de què? Quan la primera, segona, tercera entrevista que fas vas buscant i furgant el morbo i dir: no, jo des de fora, jo només pregunto, no, però estàs tractant el mateix tema. I conec a uns quants, eh? Bueno, ignoro amb el que agrada el morbo i amb el que ven el morbo. Escolta, fa uns mesos, potser un any o dos, que vam estar dos mesos mirant el dia a dia de la història del nen, un nen, pobret meu, un nen que va caure a un pou. Crec que era Granada, no sé on era. I unitats mòbils, i transmissió en directe, aviam si poden recuperar el nen del... Bueno, tothom, evidentment, i per sort, a tot el territori, a tota Espanya, no hi ha gent en pous on tinguin perill de la seva vida els nens, evidentment. Però això, no entenc de debò, amb el que agrada el morbo... Per què? Pel què diran, no? Ara sí. Doncs s'han mort més d'un milió de persones. No, perdó, s'han mort 100,000+ persones. I això va més. I això de les festes va més. I estic mirant històries d'Instagram de gent coetanis, gent de la meva edat, potser una mica menys, quaranters, que surten a festes i van, va, no passa... Que no passa nada? Que no passa nada?
Sí passa.
Que no passa nada? Que és que hem de donar les gràcies. És que hem de donar les gràcies. Cada matí, jo quan em pren els dos cafès curts cada dia, cada matí, quan em llevo i dic: ostres, un dels primers símptomes del coronavirus és perdre el sabor de les coses. I faig així amb el cafetonet: sabe a café, palante. Un dia més. I dono les gràcies, en el meu cas, a Déu, però pots donar gràcies a la vida, a la sort, al que vulguis. Però, per favor, fem una campanya. És igual el que diran. Moltes de les coses i raons dels executius, de qualsevol tipus d'empresa, diuen: ara diran que, si fem això, diran que... Fes-ho, carai! Fes-ho! Fes-ho. No fem aquest anunci, no diguin que ens agrada, que no diguin que la nostra agència, que no diguin... Que diguin que s'està morint la gent a Alemanya, tot tancat fins al 10 de gener. Imagineu això que ho diuen aquí. S'enfonsa el país. Doncs no, no s'enfonsa. És que és una vergonya. I aquí ja veiem que està decidint el govern i el gobierno. Més igual un com l'altre. Més igual. És que anem a veure si la xifra va baixant mica en mica. Què conya de baixar? Què carai ha de baixar la xifra? Si la setmana que ve es reunirà la gent i bueno, va, no vindrà la policia avui, el dia de la nit de Nadal, a veure'ns a casa si som 6 o 8 o 14. No vindrà, com va? Escolta, veniu, no passa res. Bé, doncs vinga, no passa res, vinga. Pa'lante, molt bé. Tercera onada. No n'hi ha tercera onada. No n'hi ha tercera onada. El que hi ha és gent burra. Perdó, Perdó. Gent burra. Gent pensant que... Bé, sí, a mi que m'ha de tocar. A mi... Bueno. No ho entenc. Avui m'he pres el cafè i he dit... Sergito, un dia més. No està de més. Un dia més. Bueno, amb això no vull convidar... Bueno, la gent que faci el que vulgui, les agències que facin el que vulguin, el govern que faci el que vulgui, una cosa més. Una, i acabo. Perquè després diran que... Escolta, que diguin el que vulguin, que m'és igual. Demà dimecres hi ha partits de Copa. La competició de la Copa torna... Competició de la Copa de futbol torna a partit únic. Bien. I al camp del Terrassa es juga el Terrassa-València. Home, és una oportunitat per tot un Terrassa per mirar de superar l'eliminatòria contra tot un primera divisió. Per Terrassa és la loteria de l'any. Oh, mala sort, no pot entrar la gent. La gent a Terrassa no. Ah, a Burgos sí. Perdone, pot repetir? El Burgos. Burgos juga al mític estadi del Plantío contra l'Andorra. Porta oberta. Capacitat màxima, 4.000 espectadors. Poden entrar una quarta part. 850 espectadors tenen accés demà dimecres a les 8 de la tarda, que farà rasquilla, Farà rasquilla a Burgos per veure com el Burgos hi elimina l'Andorra. Bueno, doncs no passa res, A Burgos sí, aquí no. I tem més. I ara sí que acabo. No es pot veure el partit in situ al mateix camp del Terrassa, demà a les 8 de la tarda, Terrassa-València. Camp municipal de Terrassa. Bé. Oh, quina casualitat que la setmana, d'aquí dues setmanes, hi ha la clàssica cabalgata de Reis, que evidentment passa per Terrassa, i a Terrassa està acordat, sí o sí, que els Reis saludaran a 1.000 nens amb els seus respectius pares que poden estar a la graderia del camp del Terrassa. Me quiero morir. Pero, ¿qué es aquest sense sentit? ¿Qué es este sin sentido? Estefania, ¿usted me lo explica? No entenc. Hi ha una cagalera institucional bestial, a dir i exercir el comandament de les coses. No diguis això, ara que entri una quarta part, ara... No entren! Però ningú, ni cabalgata... Mira, fill meu, els Reis no poden sortir d'Islàndia, de Noruega. No poden. I ja està.
I els Reis ho entenen millor que nosaltres,
Com sempre, la d'allò i la Ramoneta. Com sempre, la punteta. Com sempre... Mira, vagin 1.000 nens al camp del Terrassa... Bueno, em sembla vergonyós. Tenim una classe política... que tu mires els polítics dels anys 70, jo perquè ja tinc una edat, Estefania, però... Bueno, els de llavors li donen tantes voltes, però tantes voltes en sentit comú. Bueno, és igual, calla que me pierdo. Són les 10 i 20. Tira,
per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ah!
que vaig parlant i m'escalfo i no conviene. Mireu, aquest programa sempre tracta, vol tractar bones notícies. Ara de seguida us explico unes bones notícies a través d'unes càpsules que estic prenent. Però abans, me'n vaig a Canàries. Oh, jo m'aniria ara mateix caminant. Hola, Sabrina Vega. Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Creo que por hora, igual hoy te hemos hecho una pasada, ¿no?
Un poquito de madrugón, pero...
bueno, de momento una horica menos, ¿no?
Sí.
Y ya está, ya lo dejamos ahí. Vale, bien. Que sepas que todo el equipo del programa, todo el equipo son tres. El técnico, Toni Huguet, productora, Estefanía y servidor. Este es el equipazo, con lo cual lo tenemos fácil para hacer una cena de fin de año. Bien. Cualquiera de los tres nos iríamos ahora mismo andando a Canarias, ¿eh?
Que han invitado, por supuesto, todo el que quiera venir ya sabe que aquí tiene su casa.
Es que no me dejan salir.
Ya, estamos en los tiempos difíciles. Hay que tomarlo con paciencia.
Sí. Esto me lo dice una persona de... ¿cuántos años, Sabrina?
Tengo 33.
33. ¿Tu vida, tu mundo es el ajedrez?
Sí, los estudios, los compaginé siempre el ajedrez con los estudios. Para mí el desarrollo, el enriquecimiento integral, pues siempre fue importante, pero desde hace unos años, cuando ya terminé la universidad, soy licenciada en Derecho, me enfoqué exclusivamente en el ajedrez.
¿Por qué ajedrez y no las damas, que eran los juegos que siempre teníamos? Cuando yo era pequeño, al menos, sacábamos un tablero que se desdoblaba en dos, clac, abrías una caja y salían fichas de ajedrez y las dos fichas de damas.
Tengo que decir, como juegos de entretenimiento hay muchos, afortunadamente, y podemos pasar un rato divertido, pero el ajedrez no tiene mucho que ver con las damas. Es un juego, no, para nada, es un juego muchísimo más rico y...
Hombre.
Y tienes que desentrañar una verdad infinita en el tablero.
Debe ser una casualidad, porque es verdad, cuando yo era pequeño, y de esto hace muchos años, porque yo soy muy mayor, tienes 33, me has dicho, yo casi te lo doblo, tengo 56, doblo no, pero bueno, vale, y recuerdo, es más, me acabo de realizar, minutos antes de empezar el programa, una fotografía que en breve colgaré en Instagram, con la copa de campeón de Cataluña. De pocas cosas puede uno hacerse el chulo, y de esta sí, que tuvo mi padre. Es una copa que preside mi piso, mi pisito. Es la copa que preside mi piso. Campeón de Cataluña, mi padre, que en paz descanse, que la ganó en 1954. Y el hijo, que soy yo, mi hermano también lo es, no dio el nivel. Campeón ni de mi barrio. Pero siempre me ha apasionado jugar a este deporte. Y cuando me dijo ayer Estefanía, tenemos Sabrina Vega ajedrez, el boom de Gambito de Gama... Digo, bueno, de esto hay que hablar.
Sí, bueno, sin duda, lo que es el ajedrez siempre ha estado bastante presente en la familia. De hecho, practicantes, creo que es uno de los primeros deportes, y Cataluña en concreto ha tenido una tradición bellísima y un apoyo al deporte en general y al ajedrez también bastante bueno. Y lo que dices es que aunque no haya continuado la carrera, porque de pronto pues el nivel... hay que hacer, ¿no? Requiere un trabajo detrás para poder hacer camino, pero lo bonito del ajedrez es que prácticamente llega a todo el mundo, y yo creo que eso es algo que puedes compartir en familia.
¿Mucha sangre fría hay que tener para jugar al ajedrez?
Bueno, hay que reunir una serie de factores, es un cúmulo de factores. Sangre fría, bueno, de estar a la competición, pues más, no sé si sangre fría, pero sí es una madurez que vas haciendo... Pues eso, de cara a controlar la diversidad de factores que influyen, la concentración, la paciencia, la asimilación del error como algo natural y poder superar ese fracaso, esa frustración momentánea para seguir avanzando, la resistencia, es un cúmulo, es un mundo muy, muy rico realmente.
Sabrina, ¿siempre empiezas igual una partida?
No siempre. Ahí el mundo del ajedrez es prácticamente inagotable. Hay muchísimas líneas y muchísimas opciones para salir. Son las aperturas que llamamos en ajedrez, la primera fase de la partida, los primeros movimientos. Y cuando tienes una cierta experiencia detrás y una cierta carrera, lo bueno es intentar tener un abanico un poco relativamente amplio, conocer bien lo que juegas, pero si puedes variar un poquito para... poder meter una preparación más específica según las lagunas de tu rival, mucho mejor.
¿Blancas o negras?
Blancas. hay que estar preparado para todo, pero realmente las blancas sí, a cierto nivel se nota mucho la diferencia, porque bueno, al empezar a jugar la iniciativa la puedes tomar antes.
Te gusta tomar el mando, ¿eh?
En ajedrez es importante.
En la vida, yo solo hablaba de ajedrez.
En la vida hay que tomar, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Hay que ser flexible, ese es lo fundamental, pero bueno, sí, hay ciertas situaciones en que la iniciativa y el mando es importante.
¿Te lees las páginas de rotativos convencionales que en una esquinica acostumbran, no todos, pero acostumbran a poner blancas juegan y ganan? ¿Te lees y desarrollas las partidas? Porque yo, seguramente por herencia, he sido muy seguidor de estas partidas.
Sí, bueno, realmente tenemos material específico según niveles, pero es un clásico, por supuesto, cuando hay esta mano, es un clásico pararnos a resolver también esos problemas.
¿Y tus inicios cómo son? Me has dicho que vienen un poco de la familia, que no, que sí, que ¿cómo te empieza a seducir el mundo ajedrecil?
Realmente fue un poco por casualidad, aunque a mí me gusta nombrar el tono romántico, diciendo que desde el principio estuve guiada por el destino. Mi hermana nos llevamos 15 meses, ella 15 meses mayor que yo, y era muy buena en gimnasia rítmica. Entonces en su momento la quisieron coger del mejor equipo de la isla, que estaba, nosotros procedemos del sur de Gran Canaria, el mejor de la isla estaba en la capital, el Colegio San José Dominica, y sí. a partir de ahí pues nos mudamos y empezamos la escolarización. El tema es que si los que son un poquito cercanos, la gimnasia rítmica es una disciplina muy exigente en horarios, en entrenamiento. Eso hacía que mi padre trabajaba por toda la isla, se hacía difícil recogernos en distintos horarios. Así que el propio centro me propuso varias actividades extraescolares, entre las que solo me quedé con ajedrez.
Bien, tú eres del año de febrero del año 83, tienes diferentes títulos, gran maestra femenina, maestra internacional. Veo una fotografía en la Wikipedia que te veo muy atenta, con un tono muy relajado en el Campeonato de Italia de Equipos, en mayo de 2015. ¿Tu tono este es habitual? Es decir, el tono de decir, venga, ven para aquí que te voy a cazar.
Pues bueno, es difícil, no nos vemos a nosotros mismos, ¿no?
Ya, claro.
Suelen decir lo contrario, porque soy de sonreír mucho y me identifico mucho con la sonrisa, pero de cara al tablero es quizás una gestualidad diferente, es una concentración también respecto al rival. Bueno, supongo que también depende del momento de la partida y de la intensidad. Hay momentos más complejos en los que se requiere, porque al final recordemos que una partida clásica, que es una de esa, por ejemplo, de esa foto era a ritmo clásico, puede durar en torno a las 5 horas de media, con lo cual mantener...
Perdona.
Sí.
¿5 horas de media?
Ahora 5 horas de media porque los ritmos han intentado...
¿Pero de entrenamiento o de que has jugado habitualmente o juegas partidas de 5 horas?
No, las partidas de competición, el entrenamiento, pues hay que intentar adaptarlo a una jornada laboral. Hablamos de la propia partida, solo el hecho de la partida, el torneo es muy exigente y requiere mucha energía precisamente por eso, porque están las horas de preparación específica más las horas de juego, que son en torno a eso, una media de 5 horas, y porque se ha intentado adaptar a los nuevos ritmos a ver si el ajedrez puede llegar a ser visual, antes eran incluso más horas.
Claro, es decir, ¿tú cuántas horas entrenas al día?
Pues tenemos que, lo que digo, el ajedrez es un mundo tan bonito y tan rico, nunca paras de aprender, que a veces se te va el tiempo. Pero normalmente alguien que se dedica de forma profesional y que todavía está incluso en activo, en lo que es el entrenamiento personal, intentas equipararlo una jornada laboral. Después tienes que incluso...
¿8 horas al día?
Sí, ya digo que se va, a veces haces más porque el tiempo cuando estás ahí inmerso en todos los recovecos del ajedrez y esa carga dinámica que tienes, pues te puedes ir, ¿no? Pero sí, normalmente 8 horas de media, complementado también, algo muy importante y que a veces es desconocido para el gran público, es la parte física. También hay que hacer ejercicio físico para complementar, porque al final es lo que hablamos, 5 horas casi hacia máxima concentración, no durante toda la partida, porque no se puede, pero hay que estar siempre alerta, necesitas una resistencia y un fondo detrás importante.
5 horas de mínimo de una partida, 8 horas mínimo de entrenamiento diario, ejercicio físico, para que luego hablen del teletrabajo. Claro, tu puesto de trabajo es en casa, porque entiendo que vives del ajedrez.
Sí, ahora mismo me dedico en exclusiva al ajedrez desde diferentes enfoques, no solo desde el ámbito de la competición, aunque me considero fundamentalmente jugadora en activo todavía, pero uh-huh. también me he introducido desde hace varios años en la parte de la enseñanza, y tenemos algo básico en el ajedrez. La herramienta básica siempre ha sido el ordenador e Internet, y en este sentido también con el desarrollo de Internet tenemos plataformas de juego, alguna en concreto con la que a veces colaboramos para sacar material para los usuarios, digamos una formación e-learning.
Claro, entiendo que en el día a día, por ejemplo, en tu entrenamiento, tú juegas contra la máquina.
No necesariamente.
O viene una persona a casa a hacer partidas. ¿Cómo va? No, disculpa.
Sí, no necesariamente. Nosotros, lo que es el entrenamiento, porque hay fases, hay que diferenciar fases, ¿no? La fase, el periodo de entrenamiento propiamente dicho, y el periodo de competición. Por supuesto, en la competición tienes que rebajar el número de gasto de hora que no va propiamente a la partida, ¿no? Pero uh-huh. Lo que es el entrenamiento, tenemos mucho material, libros, mucha información a través de las redes, y eso lo vamos complementando la parte de apertura, reforzar el repertorio, la parte estratégica. Pero lo que es jugar, es verdad que hoy en día el desarrollo de los módulos de análisis de las máquinas nos ayuda muchísimo, y es cualquier máquina es mejor que el mejor jugador. Entonces, en ese sentido, vamos intentando jugar contra ellos, analizar posiciones concretas para ver el tipo de jugadas, tanto de ataque como de defensa, y hacernos tratar de sacar ciertos patrones que podamos aplicar después. Pero también las plataformas de juego, algo bonito, y de hecho durante el periodo de pandemia algo que aumentó mucho es precisamente jugar partidas online, porque de alguna forma jugabas contra otros jugadores, no contra la máquina, y te hacía un poquito, yo entiendo que aparte de ser una herramienta que estaba cercana de entretenimiento, también te conectaba con el mundo, pese a que no podías salir de casa, podías jugar con cualquier persona de otra parte de España o del mundo.
Claro, claro, y que tiene su qué, ¿no? Estar jugando contra una persona que está en el sur de Italia o en el norte de Argentina, y, ostras, pues tiene la sensación de proximidad y de jugar no contra una máquina, es bastante más agradecida, entiendo.
Sí, medirte de tú a tú con otra persona, y sobre todo eso, ¿no? Los avances que hemos tenido y el aprovechar todo lo que nos deja la tecnología, que era impensable tiempo atrás que podamos jugar en directo, en vivo, contra otra persona.
Hablas de tu profesión, que es vivir del ajedrez. Si te pronuncio una palabra, te vas a echar a reír, y la palabra es patrocinios.
Bueno, sí, desgraciadamente.
Lo es.
Desgraciadamente todavía es un objetivo alcanzar en ajedrez. Creo que el ajedrez está cobrando bastante mejor reconocimiento, porque por todo lo que ofrece, es que realmente nosotros, o yo en este caso, me marco más en el tema de la competición, pero el ajedrez es una herramienta muy beneficiosa, muy útil como herramienta educativa, como herramienta incluso terapéutica, social, tiene muchas salidas. Quizás en algún ámbito, sobre todo en la parte escolar, pues está teniendo más acogida. Como practicantes, habíamos dicho anteriormente, el número de practicantes es numeroso, es uno de los, yo creo que los primeros deportes, tenía entendido que era uno de los primeros deportes, pero todavía lo que es el patrocinio, la financiación privada, sobre todo de cara a las instituciones públicas, lo acogen, pero también como deporte pequeño, así que los recursos son bastante limitados todavía y bueno, ojalá esto vaya cambiando.
Te pregunto desde el desconocimiento y la curiosidad, hace un par de años, igual eran cuatro, bueno, si un par de años son cuatro, no, dos pares de años son cuatro, ahí, vale, ahí estoy mejor, pues le propuse a un canal de televisión crear un programa de ajedrez. Bueno, es verdad que la sangre tira, y que la copa que veo cada día que engalana el comedor de mi casa, pues digo, ostras, hay que hacer algo por el mundo del ajedrez. Bien, y le propuse a una cadena de televisión hacer un programa semanal de ajedrez, y además dije, mira, para darle un toque personal, este programa será en blanco y negro. Uh-huh. Que esto lo hace Woody Allen, y bueno, lo ponen en la parte más alta del podium. ¡Oh, qué innovador! ¡En blanco y negro! ¡Qué pasada! Viene un señor calvo de 54 años que se llama Sergi Mas, y dice, anda, vete. Con esto me quedé, ¿no? Y en la memoria del programa siempre presentas una especie de Biblia, que se llama habitualmente en el argot. Dicen, Biblia del programa. Bueno, el ajedrez yo lo puse con la media certeza o la inseguridad de saberlo, no saberlo, que empezaba a ser una asignatura, no sé si recomendada o obligatoria, en primaria o secundaria. ¿Sabes algo de esto?
Sí, desde hace muchos años, de hecho, Canarias, habíamos también hablado de la tradición del ajedrez en Cataluña, el deporte se trata realmente bien, pero en Canarias bueno. Tenemos una tradición específicamente en ajedrez. Y bueno, antes de yo empezar, cuando yo comenzaba, teníamos bastante años atrás una tradición muy buena, incluso un apoyo desde las instituciones, o más que apoyo, un reconocimiento de que realmente de todos los beneficios que el ajedrez daba, sobre todo en esas primeras etapas, y se transmitían esas primeras etapas iniciales a los niños. Y en ese sentido, pues se apoyó desde el principio la escolarización o la actividad no solo extraescolar, como después se incluyó, sino incluso como actividad en horario lectivo, por sí solas o incluso hay un proyecto incluso actualmente de tratar de meter el ajedrez como en las asignaturas estructurales, enfocadas a cada asignatura estructural para sacar ahí mejor el rendimiento del aprendizaje. Ha sido una evolución, se propuso, como digo, por varios cargos, diputados, etcétera, en las Cortes españolas,
sí.
Pero que son diputados canarios, y eso se quedó, no lo veían como para meterlo como asignatura lectiva, como en un principio se propuso. Después se volvió a plantear la proposición no de ley como asignatura extraescolar.
Exacto.
Se llegó a un reconocimiento, pero no se llegó a instaurar, porque decían que la parte del dinero, ¿no? La parte económica, que la inversión era muy alta. Posteriormente...
Perdón, ¿muy alta?
Adaptarlo al colegio. Que
bueno, pero es un tablero y 20 y 40 fichas.
Sí, entiendo más lo que es introducirlo como parte del horario escolar, porque tendría que ser está todo muy reglado, tendría que ser formador de formadores, adaptar ese sistema de formación de formador de formadores para que llegue realmente todos los beneficios. Actualmente hay una proposición no de ley en este sentido, de hecho incluso hay directivas europeas que recomiendan, el Parlamento Canario lo aprobó incluso antes de que el Nacional, que posteriormente se incorporó a estas medidas. Y también yo ojalá que vea la luz, porque es un proyecto que me parece muy difícil y muy bonito, desde varias personas muy cercanas, desde psicología, etcétera, ajedrecistas propiamente dicho, el mundo del ajedrez, que han logrado desarrollar pues precisamente esto, desde una editorial muy reconocida en España, pues han adaptado lo que es el ajedrez, hay libros escolares.
¿Una editorial?
Sí, hay una editorial que ha lanzado este proyecto, todavía no ha visto la luz, pero ha lanzado un proyecto, creo que era Santillana, si no me equivoco, por eso no lo quiero decir, pero
no, es igual.
Lo que pasa que bueno, que todavía está un poco parado, pero se ha desarrollado, como digo, este proyecto en el que los profesionales han desarrollado el ajedrez adaptado a cada asignatura troncal para poder meterlo, introducirlo ya en... Y transmitir todos los beneficios del ajedrez a los niños en las escuelas. Ojalá eso llegue en algún momento, porque me parece un trabajo difícil y bonito.
Vale. Bueno, primero, ni que decir... Sí, varias cosas. Una, he dicho 40, son 32 fichas, entiendo, ¿no?
Sí, en ajedrez son piezas.
Sí. Ah, vale, bueno, sí, vale, sí, son piezas, sí. Caballo 2, alfil rey, sí. Bien, está claro. Me falta formación ajedrecística. Eso, una. Dos, ni que decir tiene que el proyecto me lo tumbaron. Bueno, yo creo que por motivos más políticos que en otra cosa, pero bueno, no llegó a fructificar. Número tres. Siempre se dice que los niños... ¡Ay, es que los niños se adaptan a todo! Los niños se adaptan a todo. Y yo creo... Vamos, creo no. Es que hay cifras y hay hechos y hay datos contrastados que los humanos nos adaptamos también a todo. Y hablo de consumo televisivo. Si durante una etapa varias cadenas de televisión emiten lates, programas nocturnos, la gente se los come, los consume. Si durante otra etapa diferentes cadenas de televisión emiten realities... con diferentes nombres, sea en un hotel, en una casa, en una isla, la gente se los come. Yo, al hablar de este proyecto, comenté, oye, ya sé que eso es totalmente inviable o casi inviable, al menos en España, no sé si en Noruega, vale. Pero si todas las cadenas de televisión, todas hablo de 3-4, emiten cada día, a una hora más o menos parecida, un programa de ajedrez, de aquí a 5-6 años veremos los frutos, comprobaremos los resultados, que son... exponencialmente bestiales. Y tampoco me hicieron caso. Yo estoy convencido que sí.
Sí, sin duda. De hecho, se han esgrimido muchos argumentos al respecto sobre el tema de ajedrez, que bueno, que no es tan visual por los ritmos de juego. Bueno, eso tiende a...
¿Que no es visual el ajedrez? Anda, que es visual el tiro con arco, que se trata el tiro al plato, que se trata de mover un dedo. Eso sí que es visual, anda.
Bueno, es que realmente creo que sobre todo se trata de, hasta incluso de los Juegos Olímpicos, que no está modernizada la imagen del ajedrez, y entonces no forma parte de, no puede entrar en los Juegos Olímpicos. Bueno, o sea, se ha dado mucho, creo que eso realmente nos perjudica porque no llegamos a, es lo que acabas de comentar, es muy importante acercarlo, naturalizarlo, que esté cerca del gran público para que la curiosidad vaya creciendo. Porque hasta el momento creo que hay un estereotipo muy rígido de cara al ajedrez que genera inconscientemente un cierto rechazo porque es algo para muy inteligentes o es algo que requiere demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y todo lo contrario, ¿no? El tenerlo al alcance y también la retransmisión. Tenemos unos compañeros que retransmiten cada partida, aunque sean de 5 horas, porque parece mucho tiempo, pero de 5 horas hay compañeros que lo retransmiten con un dinamismo, lo hacen de verdad de forma muy amena. Y al final lo que el espectador muchas veces busca, no, a lo mejor no sabe tanto técnicamente, no entiende técnicamente tanto, pero busca apoyar a su equipo, a sus colores, busca lo que le están retransmitiendo, intentar hacerse también a ese conocimiento, a ver si aprende algo. Y yo creo que eso el ajedrez también lo puede tener y de hecho se ha demostrado en el último tiempo que se tiene, ¿no? También tiene esa parte visual, lo que pasa que tenemos que superar una primera concepción y un primer estereotipo que genera ese rechazo.
Bueno, a ver, primero, se puede hacer espectáculo de todo. Número dos, de todo, ¿eh? De todo es de todo. Número dos, luego nos pasamos, si hay estas partidas retransmitidas por compañeros durante 5 horas de ajedrez, me gustaría escucharlas, me gustaría verlas. Te habla una persona que ha retransmitido dardos. Ojo, yo creo que dardos y tenis de mesa es lo más difícil de retransmitir en radio. Tenis de mesa. Es muy difícil. Muy difícil, yo lo he hecho. Y número tres, que es para inteligentes. O sea, niegas que sea para inteligentes. Te lo confirmo porque a mí me gusta el ajedrez y no soy extremadamente inteligente. Bueno, pues lo tenemos que dejar. Sabrina Vega Gutiérrez, jugadora de ajedrez española, con diferentes premios nacionales e internacionales. Me ha encantado esta charla. Ojalá que en breve repitamos y le demos al ajedrez la importancia que se merece. Todo en aras para el crecimiento de nuestra inteligencia, que creo que en general no vamos muy sobrados.
Ojalá que sí, y cuando quiera volvemos. Muchas gracias.
Un placer. Gracias, Sabrina, buenos días. Ay, ¿qué, Estefanía? ¿Qué? ¿Te ha agradado això? Bueno, diu que sí, que per línia interna que sí que li ha agradat. Bueno, Toni Huguet, escolta, jo el que seguiré serà amb les meves dosis de Dolocker Flex, perquè així puc seguir el meu ritme habitual. I em va dir l'altra setmana passada, una persona que es va parlar d'aquests productes de Dolocare Flex, de Procare. El teu desgast articular serà millor? Estarà molt més aliviat amb aquestes pastilles, amb aquestes càpsules. Dolocare Flex t'ajuda de manera natural a seguir el teu ritme. Jo el provaria. Jo fa 5 dies que l'estic provant i em van dir la setmana passada, als 4 dies ja es nota. Avui és el 5è. Carai, si el noto. Carai, aquestes píndoles que incorporen cúrcuma biooptimitzada, científicament provada, que ens ajuda al manteniment i la flexibilitat de les nostres articulacions. I per un cinquenter, està força bé. No només per jugar escacs, sinó per fer moltes més coses. A que sí, Estefania?
I tant que sí.
T'ha agradat la conversa dels escacs?
M'ha encantat, perquè mira, jo no coneixia molt el món de l'ajedrez, sí. Però, ostres, ara pica la curiositat.
Bueno, pues ja...
És molt d'estratègia, molt de pensar, i això m'agrada.
Sí. Estratègia, d'això es tracta. Gràcies, Estefania. Fem una pausa i parlem... Hombre, Cristina Pérez, Mundo 50, de què ens parla avui la Cristina?
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. És l'hora de l'experiència Espinaler. Vine i gaudeix d'una de les millors botigues gourmet de tot el país, on trobaràs un ampli catàleg de productes d'alta qualitat. Et queda molt lluny? No et preocupis, tenim la solució. Espinaler t'ho porta a casa en un sol clic. Entra a espinaler.com/tienda. No deixis escapar aquesta oportunitat i gaudeix d'una compra ràpida, còmoda i segura. Salut i vermut.
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Ràdio Estel. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon: 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
3 de cada 10 infants a Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 16 06.
Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
Tinc dret a tenir feina, ja n'en cadira de rodes.
Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més obvietats.
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ara, al Corte Inglés, els elfs poden fer totes les compres a l'app o a través de la web sense cues, i els les enviem quan i on ho necessitin. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Hola, què tal? Com estàs, Cristina Pérez? Com estàs?
Bon dia, estimats i estimades 50ers. Doncs molt contenta de sumar un dia més, com tu molt bé deies al principi.
Sí. I tant. Mira, tinc davant meu, Cristina, mira, és que he anat al... tinc davant també la web d'Espinaler, la web de la botiga, o botiga online, i tinc salsa Espinaler, que ahir ens va dir una persona d'Espinaler, que és secreta. La salsa amb aquella ampolleta estreta és salsa secreta. La fórmula és secreta. Sí, des de l'any 1960, una fórmula única, exclusiva i familiar. I a més puc comprar davant meu, és que ho puc comprar amb un clic d'ordinador, fas clic, 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 carrito de compra i t'ho porten a casa. Escopinyes, navalles, musclos, cloïssa blanca, tonyina, bonítol, cloïssa natural, cloïssa extra, langostillo, eriçó de mar, zamburinha, sardineta, calamarsè, rodanxes de pop, cargol de mar, sardina... Senyora, que se me acaba! Bé, Espinaler, espinaler.com, la botiga en línia. I sí, i ja ho tens tot. I això sí, ho acompanyarem a una mica de vermut i unes quantes patates i unes quantes olives.
M'hi apunto, que sigui online, ja t'ho dic ara.
Sí, molt bé. Què expliques, Cristina? De què parlem avui?
De desembre, ja hi som, a 15 dies per acabar aquests, no sé com definir-ho, aquests 365 dies.
Aquest any diferent.
Quin qualificatiu posar?
No, millor no posar-ho.
És que ja no saps ni com definir el que ha passat, que, bueno, sí. En fi. Doncs jo us arribo avui amb el típic i tòpic tema, és que no m'he pogut estar, d'aquestes dates, com és l'enllumenat de Nadal.
És que són els dies. Què parlarem, això? El mes de maig? S'ha de parlar d'això, aquests dies? Clar que sí.
Clar que sí. Jo és que sóc molt de tradicions. Molt.
Jo.
A pesar de los pesares. Hem de seguir tradicions. Ni que sigui des de casa, però ho fem. Ho fem. És un fet, aquest de les llumetes, que ja sabeu que hem repetit com per costum. Però algú de vosaltres comparteix amb mi la sensació que enguany, sí, en aquest any tan raro, no, que diríem, hi ha hagut com una mena de necessitat espontània de la gent de posar la decoració de Nadal abans d'hora, molt abans d'hora. No, és una sensació personal, al tanto.
No, és una certesa evident, és una certesa universal.
Perquè jo sóc molt del meu barri, i a principis ja de novembre, tot just quan va acabar això de la castanyada, jo ja fixava que en els balcons de la gent ja començaven a posar llumetes, però
són
abans que altres anys.
Molt, molt abans, sí. Però és que jo crec que... Tot s'avança, cada any s'avança tot més. És a dir, jo començo a veure ja ofertes del biquini al Corte Inglés.
Saps què passa? Que jo aquest any no he trobat tan exagerat com altres anys.
Clar.
Perquè tenim necessitat. Llum, de llum.
Clar.
De llum, sí, en el sentit més genèric i simbòlic de la paraula. Ha sigut un any molt fosc i necessitem llum. No sé, és com, a mi és que em fa molta il·lusió aquestes coses, com l'arribada dels Reis d'Orient. Jo guardo...
Bueno.
Bueno, jo estic molt, molt emocionada i molt nerviosa, però els meus fills aquest any saben que hauríem de mirar per la tele les cavalcades, perquè com que els Reis d'Orient són molt grans, són gent de risc. I ja els meus fills ja saben que, clar, els Reis d'Orient són molt grans, tenen molts anys, i és millor veure'ls de distància, des de la tele... I no aquestes aglomeracions. Per favor, una mica el que tu deies a la teva editorial d'avui.
Sí.
Fa por. Jo sé que la por no és bona.
És que saps què passa? Que tampoc ens demanen quan ho demanen. Perquè hi ha vegades que posen el peu i el treuen. Però tampoc ens demanen una cosa complicadíssima. És surt quan sigui estrictament necessari.
Exacte. Que
ja està.
És que, mira, si les processons de Setmana Santa es van fer per la tele... també els veurem per la tele, menjant crispetes. I a més, és que ja sabeu que ses majestats són molt grans i gent de risc, i ens hem de cuidar tots. I, bueno, doncs segur que sempre, cada any, hem conegut algú que sempre critica, perquè som criticons, de dir...
Perdona, de quin país estàs parlant? De què penses?
Però aquest any sembla que, per primer cop, no ens molesta que hagin posat els guarniments al carrer, no a nivell particular. I el més divertit de tot és... Sí que és veritat que hi ha la crítica a favor o en contra del tipus de decoració. Sí, això és un tra clàssic de l'època, eh?
I, sí.
Mira quin llum més lleig, mira no sé què. I a Sants, per exemple, al meu barri, l'altre dia, bueno, em deixava de riure perquè anant cap a casa vaig trobar quatre veïns del bar que dic, ai, mira, hi ha hagut una reunió de veïns i no m'he assabentat. Vaig ficar sutilment l'oïda a veure de què parlen. I estaven mirant, al carrer de Sants han posat uns guarniments molt... Per mi és que tots són macos, perquè m'emociona molt tot això. Però mira tu, que deien, tu què hi veus aquí? Perquè han posat una espècie de bola amb una boleta al davant i en llums blanques i blaves. Doncs un veí diu, mira, l'escut del Real Madrid. No, és l'escut de l'Espanyol, Sergi.
Què dius?
Això. I tant, aquestes llums han generat no una polèmica, sinó un debat de veure qui veu el què en aquelles boletes que poden ser doncs, una paella, una... però l'escut de... No. I es van allò amistosament...
Sí.
I mira, han posat l'escut del Real Madrid, les que eren amb llumetes blanques, però també hi havia de l'Espanyol. Això, paraula, eh? I va ser molt divertit veure que és la imaginació al poder. És una època que també hem d'incentivar molt la imaginació. I
home, hem de dir que tots dos escuts, tant el del Madrid com el de l'Espanyol, porten la corona reial.
És que les boletes que han posat a Sants són així. I és molt curiós. I bueno, divertit és segons amb els ulls amb els que mirem. Però clar, jo crec que hem de mirar amb els ulls del cor, Sergi, perquè ha sigut un any molt dur.
Està sent. I l'altre no és, canviem d'any, ja està. No. El que deia al principi, al contrari,
No. A mi em fa certa por perquè és el que comentaves tu, no? Que gent no excessivament gran arrossegarà seqüeles de per vida d'haver passat aquesta malaltia, perquè no passa nada si som un home. No, sí que pot passar si som un home.
Sí, i tant, i tant. Sí, efectivament. L'altre dia, crec que va ser ahir o diumenge, potser, llegia el diari El País de les seqüeles psicològiques que ens portarà tot plegat, eh? Psicològiques, no només les físiques, de gent que ho ha patit o no, de les seqüeles psicològiques, a nivell econòmic, a nivell familiar, d'això espera que d'aquí uns anys, tant de bo, la majoria de tots estiguem i podem dir, te'n recordes de la pandèmia del 20?
Sí, però les víctimes que ha deixat pel camí, res, i és el que deies, jo també he trobat a faltar campanyes publicitàries més dures, més dir, ho veus.
Veus què passa?
Si vas sense mascareta, perquè creus que tu ets immune a tot això.
Sí.
És el que...
I és, bueno, això és falta d'informació i d'educació. I de sentit comú.
Jo crec que és no voler saber la realitat, perquè
sí.
Tu saps que si no vas amb mascareta ni amb mitjans...
Sí.
Perillós a tot arreu. Jo crec que hi ha gent que diu, no, a mi no em passarà, perquè com que no soc persona gran, al tanto. I això de les llums als cors, que il·luminem els cors i mirem de ser positius, i això, que és un dia més, no un dia menys.
I tant, el que dèiem al principi. Bueno, mira, jo tinc bones notícies que venen de la mà de Gutarra. Gutarra, les verdures Gutarra, que són de Navarra, i Gutarra i Navarra, que tenen moltes erres. A mi m'agrada dir Gutarra, que vull fer un concurs un dia amb oients dient arrossegant la erra. Aviam qui és l'oient que arrossega més la erra i li donem un pack de verdures. Mira, hi ha un menú de Navidad, un menú de Nadal, extraordinari, fabulós, que porta. A més, és obrir la llauna... obrir el pot, pots de vidre que després, servidor, recupero i aprofito per deixar allà pots de vidre preciosos de carxofa, de cardo, de habitas, menestra Navarra, espàrrecs, menú de Nadal, tot això 25 euros. Fas un clic a l'ordinador i t'ho porten a casa. És que t'ho porten a casa. De què parlo? De Gutarra. Bueno, 5 segons. Gràcies, Cristina Pérez.
Gràcies a vosaltres.
Un petó gran, gràcies. I a vosaltres també, fins demà. Gràcies, Estefania.
Gràcies a vosaltres, fins demà.
Adeu, bon dia, fins demà.
Adeu.
I a vosaltres també, gràcies. Fins demà ens escoltem a una emissió més de 50...
Cinquenters, la ràdio de sempre.